parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. Anem a repassar els titulars del dia d'avui. Més de 4.000 persones han assistit a la trentena d'activitats programades durant la Festa Major de l'Escala. L'Ajuntament i la Comissió de Festes en fa un balanç molt positiu. L'àrea d'esports de l'Ajuntament de l'Escala veu amb bons ulls el repte solidari proposat per curses.cat i l'Escala Comerç. Consisteix a caminar, nedar i fer una ruta en bicicleta per diferents punts del municipi evitant les aglomeracions. Els diners que recaptin aniran destinats a la lluita contra el càncer. L'atleta Àfrica Ratzma queda segona en els 100 metres tanques a la Copa d'Espanya de Clubs que s'ha disputat a Madrid. L'escalenca va aconseguir 7 punts pel seu club, el Playas de Castellón, que va proclamar-se campió en la final de la primera categoria Sèrie d'Or. Ha estat el retorn de l'atletisme nacional. I pel que fa a la previsió meteorològica, temps insegur els propers dos dies, avui amb tramuntana i demà amb xàfecs a partir de la tarda. Tot seguit us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya, i el punt de les 7 torna al Notícies en xarxa amb les veus de l'Ali Giné, una servidora, i Juanjo López, el control tècnic. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense passió no val gens la pena. La vida és un festival on el cap de cartell ets tu. Si estem aquí és perquè ens havíem de trobar. La vida és molt més simple del que ens volen fer creure. La vida són molts camins i poques oportunitats. Depèn de tu i del que estiguis disposat. Les emocions es contagien com les ganes de viure. La, 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 la vida. La, 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 la vida. La, 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 la vida és del color que la vulguis pintar. Si a l'amor, si al futur, si a nosaltres, si a la vida, si al somni, si a viure, si a la lluita.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tornant poc a poc a la normalitat del programa, tornant poc a poc a un espai de ràdio que, de fet, va alterar-se el mes de març i que ha estat alterat... Torno a fer-ho, sí, eh? Sí, com que no hi ha... Sóc jo, sóc jo. Com que ens han tret les esponges dels micròfons, a la que bufes una mica, el col·lapses absolutament. Mira, mira... Ja està. Mola. Escolteu, bé, que va quedar alterat el mes de març i que, bueno, i que no ha tornat a la normalitat fins avui. De fet, hem anat fent coses estranyes, no? Que si streamings, que si videoprogrames, que si una hora, que si dues... Que sí, bueno, una mica tot... I ara ja tornem una mica cadascú a casa seva i cadascú al seu redil, que diria aquell, a su redil. Per tant, els que us incorporeu i que no sapigueu de què va, o bé els que no ho recordeu, aquesta segona hora de programa la dediquem bàsicament a la reflexió. Cada tarda, durant una estona, coneixem, reflexionem, expliquem, debatem, dialoguem sobre qüestions que tenen a veure amb l'actualitat o amb la reflexió. Avui, per exemple, parlarem de la seguretat a les platges. Suspenem, suspès. Seguretat a les platges enguany, suspès. No tema Covid, que això jo crec que dintre del que cap ho hem portat prou bé. Sí, suspens en tema de gent ofegada. 24 persones s'han ofegat aquest any a les platges catalanes. 24 morts. Clar, és que, com que últimament amb això del Covid els contem per desenes, doncs sembla que 24 siguin pocs. No, són 24 persones que s'han mort a les platges del nostre país. I això, evidentment, crea un punt d'inflexió, sobretot perquè s'ha estabilitzat aquesta xifra. És a dir, no baixem dels 20 i pico, gairebé 30 o 30 i pocs, no? I, per tant, això acaba d'alguna manera convertir-se en una mena d'hàbit, en una mena de costum, i que no ens podem permetre. És com lo dels accidents de cotxe, Quan vam començar a veure doncs, que la gent s'estava matant a mans plenes cada cap de setmana, doncs ens hi vam posar tots. Doncs això cal començar a prendre consciència de que no pot ser que 24 persones en un estiu se'n vagin a gaudir i a passar-s'ho bé i acabin amb una caixa de fusta. Per tant, són qüestions que parlarem al llarg de la propera estona. I també acabarem fent una miqueta de cuina i coneixent el preu del peix, que això ho fem cada tarda i que volem d'alguna manera referenciar el que costa a Llotja els peixos que després comprem a peixateria. I viatgem, com cada dia, a les 5, els dilluns, cap a les Balears.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I marxar cap a les Balears és saludar el senyor Antoni Garau, que és secretari de la Federació Balear de Confraries. Senyor Garau, molt bona tarda i benvingut.
Bones tardes.
Com esteu per aquí? Quin temps fa avui?
Aquest matí ha plogut molt, bastant, sobretot a la Serra Nord. Jo casualment visc a la Serra Nord i davant d'un calcul un 30 litres d'aigua en aquesta zona de Solla, tot i que per la zona de Calvià ha pogut passar més pel port d'Andratx, Calvià, etc. Però, en fi, estem en Pont de Serra Nord i aquí esperant per aquesta tarda també, en fi,
vaja,
aigua bastament.
Home, diuen que quan les aigües van remogudes, els pescadors pesquen. Això és el que diuen les dites populars. El que passa que després baixes als ports i els pescadors no ho tenen tan clar, això de que quan es remouen les aigües ells pesquin més.
Bé, la puja no està amb els pescadors, en tot cas els temporals, no? Sí, perquè a vegades, en fi, a vegades plou, però la mar està per treballar. I a vegades coincideix, no? En fi, això depèn, és relatiu, no?
De fet, aquestes pluges coincideixen amb la finalització de la temporada de la llagosta aquí a les illes.
Sí. Aquesta és una pesca de temporada molt important per a la flota artesanal, no? Per a la flota d'arma, no? De les illes. I, en fi, justament fa una setmana que va acabar la temporada, ara la llagosta entrant bé pel Pedrera, diríem. Balears, tant a les aigües interiors com a les aigües exteriors, té una normativa molt, molt restrictiva. Vull dir, la llagosta es pesca des de l'abril fins a final d'agost. I, en fi, el recurs està molt bé, les captures enguany. Bueno, les captures han estat bastant inferiors a l'any passat, no? L'any passat va ser un any extraordinari, tant en si mateix com en comparació amb anys anteriors, però enguany la cosa ha anat d'una altra manera. Per una raó molt senzilla, perquè la gent ha començat a pescar la llagosta tard. Yeah. I tot i que ho podem fer a partir del mes d'abril, com comentava, enguany s'ha retrasat perquè, en fi, hi havia molta incertesa en quant a si la llagosta tindria o no tindria demanda per la situació que vivim. De fet, la llagosta és un producte car, ho sabem, i hi ha hagut bastant part de la flota que s'ha incorporat més tard. Per tant, els números de les captures de la llagosta són bastant inferiors a la temporada passada. No? S'ha notat molt, diria, amb la baixada de la demanda. No?
Clar, però com deia vostè, no perquè no n'hi hagi, sinó per qüestions alienes a la situació de la pesqueria, per entendre'ns, a la situació de l'espècie, no?
Efectivament, no és que n'han sobrat d'estudis dels estats de la llagosta, no? Però sí que podem dir, per exemple, que l'any passat va ser un any extraordinari. De fet, es van batre rècords, tant a Mallorca com a Menorca, que són, en fi, de les quatre illes, tal vegada les dues que més capturen la llagosta i que on té més presència, els mercats, etc., també a la restauració. No és que ells, si Formentera no s'hi dediquin, que també s'hi dediquen, però tal vegada, diríem, el volum no són els mateixos, són bastant inferiors. Ara bé, a Mallorca i a Menorca, Menorca ja no cal dir-ho, en fi, ja dic a vegades que la caldereta de la llagosta promociona més que la reserva de la biosfera, que va ser en Menorca té aquesta condició, no? Ara bé, a Menorca, diríem, la relació està molt important. Gairebé s'han quedat a la meitat de les captures habituals, de les captures de l'any passat, com comentava, no?
I el mercat ha assumit aquesta venda de llagosta? És a dir, el mercat com s'ha comportat? Els restauradors, els hotelers?
Bé, el mes d'abril, maig i mitjan juny, fins a mitjan juny, diríem, la demanda va ser baixa. I per això va ser que l'oferta també era més reduïda. Però, diríem, el mes de juliol i agost podríem dir que han salvat en bona part de la campanya, perquè aquests dos mesos sí que la demanda, diríem, ha crescut i hem pogut col·locar, diríem, la llagosta, en fi, a un preu bastant raonable, en fi. D'or a un nivell de l'any passat, però, en fi, ens havíem atracat. En relació a aquests dos mesos, vull insistir, juliol i agost, que, evidentment, dos mesos no basten per curar, diríem, valorar una temporada, no? Però, en fi, les coses on ho hagin anat així i, en fi, m'ho havien d'adaptar, no?
S'acaba la llagosta i arriba la llampuga, que és el que tocarà, de fet, el que s'està iniciant tot just ara, no?, la temporada de la llampuga.
Sí, efectivament. Anem a veure, la llampuga no és una cosa, diríem, o no és una pesca, diríem, pròpia de les illes. És una curiositat, no? La pesca és una... la llampuga, perdó, és una pesca de Mallorca. Vull dir, hi ha molta tradició de fa anys i anys, diríem, de pesca, de tradició pesquera i de demanda de mercat, vull dir, té molt d'interès popular, molt d'interès gastronòmic, però curiosament a les illes de Mallorca i Vici Formentera ni la pesca ni la consumeixen. Vull dir, és Mallorca només que es dedica a aquesta pesca, que se pesca a un determinat indret del Mediterrani, com és bastant conegut, com a Sicília, Malta, Tunísia, etc. Però, curiosament, ni el Mediterrani peninsular ni a les altres illes de Balears té interès, diríem, ni pesquer ni comercial, no?
Doncs, escolta'm, en tot cas, nosaltres la pesquem perquè bueno, la mengin d'altres, no? Aquí és veritat que no forma part gaire dels nostres plats, per entendre'ns. No és fàcil trobar-la al mercat.
Sí, diríem, la llampuga ha passat diversos cicles des del punt de vista comercial. Ara fa pintura de 15-20 anys, que la demanda va baixar bastant. Però aleshores no vàrem trobar, diríem, en dues circumstàncies molt especials. Per una banda, diríem, es va crear la mostra de la llampuga de Cava Ratjada, que ha estat una tasca de promoció continuada any rere any fent aquesta fira que té, per una banda, molt impacte mediàtic i, per l'altra, una assistència de públic que va entorn de les 8.000, 9.000 persones, vull dir... I, per altra, també, perquè, diríem, la cuina de nova creació, cuiners, diríem, d'avantguarda, s'han dedicat, diríem, a formular moltes creacions en la llampuga, no? I, per tant, diríem, la llampuga ha recuperat la seva potència de demanda al mercat i té un interès comercial extraordinari a l'escar de Mallorca. Vull dir, la gent està pendent al final del mes d'agost que el pescador comenci a pescar la llampuga per anar als mercats o peixateries del territori, a les grans superfícies, que també, evidentment, toca aquest producte. I la veritat és que estan col·locant les captures bastant bé, no?
Doncs veurem si, podem seguir col·locant aquestes captures amb, aquesta facilitat. Antoni, li agraeixo molt que ens hagi atès, senyor Grau, que vagi molt bé i que passi el temporal el més aviat possible.
Això esperem. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, a reveure. Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. És el secretari de la Federació Balear de Cofradies de Pescadors, que ens ha fet aquesta visió de la finalització d'una temporada, la llagosta, i l'inici d'una temporada, la de la llampuga.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Us ho explicava ara fa uns minuts, suspès la seguretat a les platges del nostre país. Jo crec que estem a nivells que no ens podem permetre, tot i que no hi ha aquesta percepció a nivell social. No sé si és perquè no volem tenir-la, perquè no s'hi està posant prou carn a la graella, però realment no hi ha la inquietud de què carai està passant, que tanta gent mor a les platges de Catalunya. Avui en volem parlar, i Ivan, hem anat a preguntar als experts, que sí?
Doncs sí, tu bé deies, 24 són les persones que han perdut la vida a les platges aquest estiu, una xifra que ha posat en alerta el sector. Hem de dir que encara no ha acabat la temporada de bany, per tant no podem parlar de dades definitives, però sí us avanço que el sector s'ha mostrat molt crític amb el model actual de vigilància, un model, diuen, que no funciona i que ha fet, com bé deies, que Catalunya suspengui en matèria de seguretat a les platges. Una qüestió que avui en volem parlar i us la volem apropar de la mà de l'expert en seguretat aquàtica, en Ramsès Martí. El saludem.
Ramsès Martí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
El primer que em ve al cap quan ara sentia l'Ivan és que avui comencem la tercera temporada del Far. Doncs bé, aquesta seria la tercera vegada que faig una entrevista amb algun representant de l'entitat que plega els socorristes, la gent de SOS Socorristes, i m'expliquen que tenen el compromís del Departament d'Interior de revisar, de crear unes normes, de canviar els protocols, de... Portem així 3 anys. Per tant, quan dieu que el sistema ha caducat, no ha caducat ara, que es porta caducat des de fa un munt d'anys, el que passa que sembla que la Generalitat no té cap interès en canviar-lo.
Bé, de fet, potser més fins i tot de 3 anys. Vull dir, estem en un sistema totalment anacrònic, i és una llàstima perquè Catalunya, podríem dir que fa uns quants anys, doncs, era un sistema que s'hi podíem mirallar la resta de l'Estat en molts aspectes de la seguretat aquàtica. Però, bé, com en moltes coses, la deixadesa, un excés d'externalització o de pèrdua de control sobre la realitat, doncs hem arribat a la situació que estem, que no reduïm ofegaments, el sector està en precari a nivell tècnic i a nivell professional, i la Generalitat doncs no hi pren partit, i a nivell local doncs hi ha certa deixadesa també.
Mira, m'agafo amb una qüestió que acabes de dir, la poso damunt de la taula i si vols després anem tancant-ho tot, la precarietat del sector professional, que hi ha claus de tota aquesta història, és a dir, no perquè la gent que estigui vigilant les platges no sigui gent preparada per poder-ho fer, sinó perquè les pròpies administracions locals, que són sovint qui contracten aquest tipus de serveis, ho fan ratejant i reduint al màxim el cost d'aquest servei. Això és com si poséssim en mans de... Com si paguéssim els metges, per exemple, el sou mínim interprofessional, poséssim en mans la nostra vida en mans d'una gent que cobra el sou mínim interprofessional. Doncs bé, això és pràcticament el que s'està fent al sector de la vigilància de les platges.
Sí, sí, és totalment cert. El fet de que sigui en el nostre país un servei que sigui, doncs, que es marca molt en uns mesos en concret, sobretot a les platges, hem de recordar que les piscines hi ha socorristes tot l'any, però les platges és un servei que és temporal, podríem dir, que durant molts anys s'ha considerat com una sortida, com un treball d'estiu per la gent jove, cosa que el perfil ha canviat. Els ajuntaments, era un mal de cap que van preferir en el seu moment, en la gran majoria, podríem comptar amb els dits d'una mà els ajuntaments que han remunicipalitzat aquest servei i que el tenen com forma part, que el gestiona l'Ajuntament de manera directa, doncs van trobar una manera fàcil. L'externalització ens ha passat factura. Òbviament, l'externalització depèn d'una empresa. Una empresa el que busca, doncs, ofereix un servei, però hi ha un benefici empresarial, hi ha un benefici econòmic que es treu d'aquests diners, dels diners que l'Ajuntament li paga per garantir la seguretat a la platja. Per tant, són faves comptades. Els ajuntaments que ho gestionen de manera directa poden oferir millors sous. Per tant, els professionals són millor pagats.
Ramsés, has parat especial atenció, sobretot aquesta temporada d'estiu, en el paper que juguen precisament els ajuntaments en aquest servei. El fet que Catalunya hagi suspès en matèria de seguretat és principalment per com s'ha gestionat des dels ajuntaments aquest servei?
És que la seguretat de les platges es gestiona des de l'administració local. La llei de costes espanyola delega de manera directa i inequivocable la seguretat de les platges als ajuntaments. És a dir, que a nivell autonòmic no hi trobem res en aquest punt. Per tant, són els ajuntaments. I els ajuntaments doncs, fan el que poden, el que volen, i ens trobem en una situació doncs, que els ajuntaments, com dic moltes vegades, saben molt bé com gestionar les guinguetes, saben molt bé què s'ha de fer per aconseguir una bandera blava de qualitat en una platja, però no saben realment com es vigila i com es garanteix la seguretat dels usuaris de bany.
Però aquí hi ha una
per
qüestió...
tant, però
aquí hi ha una qüestió important, és a dir, cada ajuntament gestiona la seva àrea, vale? Però el que no pot ser, és a dir, aquí falta una normativa genèrica, una normativa general actualitzada i adient a la situació en la que vivim. El que no pot ser és que a Arenys de Mar tinguem una normativa perquè l'Ajuntament doncs, està molt conscienciat o molt poc conscienciat i per tant té una normativa molt laxa i el poble del costat tingui, que l'alcalde o l'alcaldessa està més conscienciada, tingui una normativa molt concreta i al poble de més amunt doncs, li doni més importància al fet de tenir unes motos d'aigua molt xules per si algú s'ofega. És a dir, aquí la sensació que hi ha és que hi ha un desgavell i cada ajuntament fot el que pot o el que vol o el que considera oportú per manca d'un marc normatiu general.
Correcte. Ni a nivell estatal ni a nivell autonòmic disposem doncs, d'una normativa de mínims ni que ordeni una mica el sector a nivell tècnic i a nivell professional, ni tampoc ni dels mitjans ni de quines torres de vigilància han de disposar els socorristes. A nivell autonòmic, doncs, la Generalitat el que va fer va ser, per exemple, crear el registre oficial de obligar a que els socorristes es registressin al registre oficial de professionals esportius, on amb tot el meu respecte és on s'han de registrar els monitors de zumba, condemnant un professional de salvament a dependre d'un registre esportiu, per exemple. És a dir, que les iniciatives que s'han pres per part doncs, de l'administració autonòmica, que sembla que podria ser doncs, per l'entitat que és, que podria doncs, posar-hi cullerada, el que han fet és crear encara més desgavell en aquest sector. I a nivell estatal s'ha doncs, demanat per activa i per passiva i per moltes entitats vinculades a la seguretat aquàtica que es creï algun tipus de normativa que ordeni d'una manera en positiu aquesta precarietat tècnica i professional que estem patint.
De fet, aquesta temporada, si no m'equivoco, es preveia com una de les més complicades, especialment doncs, per la Covid-19. No sé, Ramsés, des de dins del sector, com ho heu viscut? Perquè s'escoltava a principi de temporada que doncs, el paper de la Covid doncs, podria afectar de manera positiva en la planificació de la temporada, amb més mesures de seguretat, etc. Però d'altres asseguraven que doncs, la temporada començaria sense mesures perquè hi havia altres preocupacions. No sé tu, Ramsés, com ho has viscut des de dins del sector.
Ha estat una temporada, com bé dius, irregular. A l'inici de temporada ni els mateixos professionals ni responsables municipals sabien exactament, ni les mateixes empreses que presten el servei sabien per on tirar. Hi havia una gran preocupació per doncs, com es gestionaria la seguretat, com es gestionaria la seguretat personal d'aquests professionals. El fet de doncs, que es donés importància al control de l'aforament sempre era positiu, no? Si reduïm l'afluència, reduïm l'aforament, és molt més fàcil vigilar la gent que està a l'aigua. Però a nivell professional, a nivell del Covid, no, les ha anat tot prou bé, no hem tingut ninguna notícia d'una problemàtica vinculada amb això, amb els professionals. El que sí que puc dir és que la pandèmia ens ha portat una temporada estranya que ha posat sobre relleu, com ha posat moltes altres coses, no?, com residències i certes coses, ha posat sobre relleu aquesta mancança en el coneixement de com es gestiona la seguretat d'una platja. Molts ajuntaments no sabien per on tirar, trucaven els experts els assessoràvem, després a l'opinió pública els ajuntaments deien que no havien parlat a ningú, que ho havien fet tot ells, tot semblava una cursa per posar les platges en marxa. Malgrat nosaltres vam dir per activa i per passiva que els socorristes no havien de fiscalitzar en cap moment el seguiment de la distància, per exemple, la distància social, en molts llocs ho han hagut de fer, amb el detriment sobre la qualitat de la vigilància. La Covid ens ha posat sobre la taula això que venim dinant els experts de fa molts anys. No anem bé, ens hem quedat 30 anys enrere i no avancem.
Home, la Covid ha posat una cosa sobre la taula, que és que quan a algú li interessa una cosa, mou cel i terra per aconseguir-la. És a dir, molts dels ajuntaments que deien no, és que nosaltres això de la platja, les vigilàncies, és un cost per a les arques municipals, és molt elevat, perquè clar, l'estat central ens ha delegat i la Generalitat tampoc ens dona, i per tant, com que ens deleguen i no ens donen, ens hem de fer càrrec nosaltres, i nosaltres no podem perquè som un consistori petit, però cony, quan han vist perillar la temporada de platges, s'han posat aplicacions, s'han posat mampares, s'han posat valles i no sé què, s'ha posat el que ha calgut perquè la gent pogués anar a la platja. Ergo, no era tant un problema de diners, que segurament li era, jo no dic que no ho fos, com un problema de voluntat de trobar aquests diners. Perquè quan se'ns cremava el cul, bé que els hem trobat.
Correcte. De pensar que les platges són un actiu turístico-econòmic brutal. Com us deia abans, tots els ajuntaments, tots els departaments que gestionen la seguretat de les platges, que estranyament no són ni el de Seguretat Ciutadana ni els de Protecció Civil, cosa que per un servei de salvament i seguretat ho hauria de ser, sinó que ho gestionen altres departaments de l'Ajuntament que no tenen res a veure amb la seguretat, saben molt bé la necessitat de mantenir les platges obertes i controlen molt bé què s'ha de fer per aconseguir una bandera blava de qualitat, però han oblidat tota la resta.
Ara hi ha un element que avui ens deia Cristina que han començat a estudiar. Es va anunciar la seva existència a principis de juliol o a finals de juny i avui han començat a preparar-se. Són aquesta unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra. Però això no té res a veure amb les platges, o sí?
Sí, no. De fet, quan més elements de treball tinguem a l'aigua, sempre serà positiu. També hem de saber que vivim en una... Bueno, l'ordenació de coses de seguretat al nostre país és bastant complexa. Recordareu que fa uns mesos es va retirar a la unitat subaquàtica de Mossos certes competències que va adoptar completament la Guàrdia Civil. Hi ha certa picabaralla per adquirir i per mantenir competències. Jo no hi entraré. Des d'un punt de vista de seguretat aquàtica, el fet que tu puguis comptar amb més elements que moure, amb més, tinguis més fitxes al tauler que puguis moure, sigui una embarcació de salvament marítim, sigui una embarcació de Creu Roja, sigui una embarcació de Mossos, sempre serà positiu per la seguretat. Està molt clar que ells tenen unes tasques concretes de policia, d'ordre. Jo avui feia un tuit en què deia que potser fa uns anys, quan algú comentava que els Mossos tinguessin una unitat marítima, molta gent reia per sota el nas. I actualment, quan molts diem que potser seria l'hora, com bé estan intentant-ho a Comunitat Valenciana, la creació d'un cos autonòmic de socorristes amb els mitjans tècnics i personals adients, també hi ha gent que riu ara per sota el nas. Ja veurem què passa en un futur.
De fet, potser comptar amb aquests complements Ramsés el que permet és començar a avançar i deixar de banda aquest model que deies de fa 30 anys. Altres complements i que posaves en rellevància també al teu compte de Twitter era precisament les cadires dels socorristes. Defenses que hem de millorar les torres de vigilància.
Exacte. És una d'aquestes coses que són anacròniques, insegures i poc efectives. Seguim usant cadires de vigilància inspirades en les cadires dels jutges de tennis. Algunes fa més de 20 anys que es fan servir. En el seu moment, van ser un gran canvi, ja que apropaven el socorrista al lloc on havia d'intervenir, que era l'aigua, el mantenien alçat, però són unes cadires que no permeten que el professional es pugui moure, que al cap de 5 minuts et fa mal tot el cos, que no permeten que el socorrista canviï la perspectiva visual i la posició del cos cada 5 minuts, cosa que facilita, garanteix doncs, que mantingui l'atenció. Hem de pensar que vigilen moltes hores, que la vigilància del socorrista no és tan sols mirar l'aigua, sinó que fa el que nosaltres anomenem escaneig. L'escaneig és una tècnica visual que utilitza doncs, la visió perifèrica, la visió frontal, per intentar doncs, trobar patrons de comportament en tots els usuaris de la platja, que en certs moments poden ser moltíssims, doncs busquen patrons de comportament que puguin fer pensar el socorrista que aquesta persona o té un problema o el pugui tenir per tal d'actuar. Les cadires actuals, aquestes que veiem que el socorrista està, que són com garites, són, que no permeten el moviment, que el socorrista està ja assegut, no permeten el moviment. El que estem reclamant són torres de vigilància avançades, torres on el socorrista pot estar dins, pot estar fora, permet canvi de posició, els vidres estan inclinats cap endavant per evitar els reflexos de l'aigua i doncs, descansar la seva visió, tenen filtres contra els rajos ultraviolats, estan aïllats del vent i de la radiació solar. Tot això pot fer doncs, que el socorrista vigili millor, que calgui rellevar-lo menys, amb el que en el fons també repercutiria en el nombre de professionals necessaris, però, òbviament, això algú haurà de pagar. I per pagar alguna cosa fa falta, en aquest cas, molta voluntat política i que algun ajuntament doncs, prengui les regnes. Com ho han fet d'altres? Blanes, per exemple, és un exemple. No? Va prendre les regnes en el seu moment i va dir remunicipalitzem el servei i doncs, anem a pagar aquesta gent el sou que necessiten i garantir un servei com Déu mana. I està millorant moltíssim i són un referent fins i tot a nivell europeu.
Bueno, jo he vist cadires de vigilants d'aquests vigilants a platja que no es veu al mar, és a dir, clar, està, i de quan els idees, però què no veus que des d'aquí no es veu al mar? Et deien, no, bueno, és que clar, és que la primavera ens ha portat una quantitat de sorra, la platja s'ha fet gran i la cadira ha quedat aquí darrere. Dius, bueno, escolta'm, pues movem-la. Vull dir, aquesta és la realitat que tenim. I hi ha cadires, hi ha platges on el tio se senta allà dalt i no veu el mar. Per què? Perquè la platja no ho permet.
Sí, certament. Tot això són exemples doncs, d'aquest desconeixement per part de l'autoritat municipal, que és la qui té el poder de decisió. Potser el problema que tenen és que refien massa de l'empresa adjudicatària, que sabrà fer la seva feina, però els interessos són diferents. Les torres d'intervenció, les torres de vigilància avançada són torres que són més mòbils, que es poden canviar de posició, i òbviament també una cosa claríssima, les platges estan infravigilades. Molts ofegats que hem tingut aquest estiu són deguts, entre moltes altres coses, al problema de que són detectats per persones alienes al servei de salvament i socorrisme, doncs perquè no hi ha prou socorristes. Trobem platges de grans extensions vigilades amb un sol professional, quan caldria un professional cada 200 metres amb una torre de vigilància avançada. D'aquesta manera podríem doncs, evitar aquestes víctimes que anomenem doncs, ofegats, mal dit, perquè en molts casos no s'han ofegat, sinó són persones que han tingut una malaltia quan estan entrant a l'aigua, una malaltia aguda. Calen més professionals, i tenim un problema també amb això.
Deixa'm preguntar-te una cosa sobre això precisament que deies, perquè clar, a veure, és a dir, els ajuntaments tenen molta responsabilitat, sí, les coses s'estan fent molt malament des de la Generalitat també, però hi ha coses que ens crida l'atenció i una d'elles la passaves tu una mica per sobre, és a dir, la majoria de la gent que s'ha ofegat són gent més gran de 65 anys, és a dir, no són nanos aixalabrats que s'han anat a nedar pel fondo i hòstia, els he agafat una rampa i s'han ofegat, sinó no, estem parlant de gent gran i a més en platges vigilades.
Correcte, anem a veure, aquí hi ha dues coses. Normalment l'opinió pública el que arriba són doncs, els ofegaments que acaben amb mort o els morts de la platja, no? Independentment del problema. En molts casos és una persona que hagi mort a la sorra i no a l'aigua. No hem d'oblidar que darrere d'això hi ha una tasca ingent de prevenció i molts rescats, és a dir, ofegaments que s'estan produint i el socorrista actua, per tant aquesta persona se'n pot anar a casa seva. D'acord? Això per una banda. Després, ofegaments n'hi han. Alguns venen lligats a algun tipus d'actuació doncs, incívica o de manca de sentit comú i tenim un perfil molt clar, que és el de la persona doncs, d'edat avançada que pateix algun tipus de patologia aguda a la platja i doncs, acaba morint. i tenim un problema. Llavors estem buscant nous actors, com per exemple vincular l'atenció primària per intentar, doncs, que igual que es fa amb altres coses, com per prevenir cops de calor i altres històries, doncs que aquesta gent, doncs, augmentar la corresponsabilitat d'aquestes persones, que no es banyin soles, que intentin mantenir-se on toquin fons sempre, on l'aigua no els hi passi per la cintura, etc. Però per l'altra banda, i el que et dic, quan un té ofegaments o morts a l'aigua en platges vigilades, cal pensar, doncs, que cal millorar la vigilància. Per tant, com a expert en el tema, us puc dir que aquest tipus de víctima que anomenem, doncs, de difícil detecció o ofegaments silenciosos en molts casos, l'única manera a nivell de millorar la vigilància és posar més professionals, posar més ulls a l'aigua. Les platges estan infravigilades, ens manquen professionals i això seguirà passant, per molt de que vinculem altres actors per intentar augmentar la corresponsabilitat d'aquesta gent i evitar que persones pluripatològiques vagin soles a la platja, per exemple.
Però són xifres, Ramsés, que arrosseguem des de fa molts anys. És a dir, fa tres temporades que fem el Far, fa tres temporades que parlem d'aquesta qüestió, i si no recordo malament, sempre parlem de més d'una vintena d'ofegats quan acaba la temporada de bany. Per què això? Per què mantenim aquesta xifra? Per què no aconseguim reduir-la?
Bé, el fet és que l'ofegament és una xacra a nivell Catalunya, a nivell nacional, a nivell europeu i a nivell mundial. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'ofegament és una malaltia que està oblidada a nivell públic. Mor milers de persones cada any. I a l'estat espanyol, aquests últims anys, rares, no arriba als 400 ofegats en tot l'any. Ofegats segurament en tindrem sempre perquè hi ha moltes circumstàncies, però que no puguem, doncs, reduir el nombre, no? Tenim aquesta línia vermella, que puguem definir clarament els perfils, les situacions, i no puguem reduir-les, jo només ho puc acusar a un aspecte. Mireu, la temporada s'acaba d'aquí res. A més, tenim molts, bueno, tots els que som pares sabem la inquietud que tenim ara. Estem tots mirant simplement com comencem l'escola. La platja desapareixerà d'aquí 2-3 setmanes i no hi tornarem a pensar fins a la Setmana Santa. I ningú es reunirà per intentar analitzar els ofegaments. Ningú es reunirà a nivell polític ni local ni autonòmic, ja no dic a nivell estatal, per parlar què podem fer. Ens preocuparem quan arribi Setmana Santa per si s'han presentat els papers per aconseguir la bandera blava d'aquest any. Això sí que ho farem.
Estic absolutament d'acord. Bueno, i de fet hi ha una altra qüestió que també s'oblida, i és que és a dir, cada platja és diferent. És a dir, no és el mateix una platja, la platja de Cubelles, per exemple, que una cala, la Cala Pedrosa, per exemple, a la zona de la Costa Brava, que una platja Sant Pol, que una platja del Delta de l'Ebre, que una que estigui a la desembocadura de la Tordera, per exemple, no? És a dir, cada platja és diferent per la seva característica, per la seva morfologia i pels usos que se'n pot fer d'aquesta platja. I ho dic perquè pot haver platges que amb 100 metres lineals de sorra, doncs, calguin, jo què sé, 3 socorristes, i platges que amb 100 metres lineals de sorra se necessitin 6 de socorristes.
Correcte. Hi haurà molts ajuntaments que per la seva capacitat pràctica hi haurà platges que no cobriran. Llavors, jo el que dic sempre, si no es cobreix una platja, vull cartells que deixin clarament, doncs, que és que hi ha uns ajuntaments que els hi fa, doncs, certa cosa, doncs, anunciar que no hi ha un servei. I això és important, doncs, perquè això el que farà és cultivar la corresponsabilitat de la gent, d'acord? És cert, cada platja és una situació diferent i s'ha d'analitzar de manera, doncs, pormenoritzada i mirar què necessiten. Però quan parlem de mínims, hi ha mínims que es podien estandarditzar a totes. Mm. I això no s'està fent.
Quins són aquests mínims?
El socorrista, quins materials ha de disposar? El rescat a l'aigua és el rescat a l'aigua. Després, per exemple, com han de ser les torres de vigilància. Després ja en parlarem si hem de posar una o n'hem de posar 10. Però que les torres de vigilància hauria d'haver-hi una certa coherència. Que l'usuari, independentment que vagi a una platja de Canet, com vagi a una platja de Llafranc, sàpiga que allò és una torre de vigilància o un socorrista. Tenim un problema amb els horaris. També els horaris han de ser prou flexibles. Els socorristes actualment arriben a la platja que ja hi ha gent i marxen quan encara n'hi ha. I això no passava fa uns anys. Això és perquè, doncs, bueno, ha canviat socialment, hi ha hagut un canvi social i la gent hi va a altres hores. Doncs els contractes han de ser prou flexibles, perquè si no seguirem tenint ofegats fora d'horari. Hem de pensar també que aquests professionals, qui ha de garantir, doncs, que mantenen la seva forma física i mantenen els coneixements tècnics, perquè el registre al qual estan obligats apuntar-se ara tan sols demana un registre a la vida. Després ja pots oblidar de nedar.
Ja.
M'explico? I això és un error, no ha servit de res. Això simplement ha volgut fer veure que s'ordena una cosa, però no, pràcticament no aporta res. No obliga o no, el professional a mantenir els seus coneixements i a una prova teòrico-pràctica doncs cada dos anys, com passa en altres comunitats, per exemple. No, per tant, ha estat com voler, doncs, no sé, com qui vol ordenar la casa i el que fa doncs, és canviar el llibre de lloc, simplement. Això són moltes altres coses. I el que us comentava, molt important, no pot ser que la gestió de la seguretat a la platja, encara que sigui des d'un punt de vista administratiu, de preparar els plecs de la licitació, depenguin de departaments de medi ambient, de departaments de via pública, de regidories que no tenen res a veure amb protecció civil i amb seguretat ciutadana. Senyors, estem parlant de serveis de vigilància i salvament. Per tant, això qui ho ha de manegar o serien els tècnics de protecció civil o els vinculats a seguretat ciutadana.
Home, hi ha un element també que caldria posar d'acord, i és quan comença una temporada de platges i quan acaba una temporada de platges. Perquè, clar, les guinguetes, tothom s'afanya que estiguin posades per Setmana Santa i que paguin els impostos que toca. Però, en canvi, hi ha ajuntaments que inicien la temporada de platges l'1 de juliol. Des de Setmana Santa fins a l'1 de juliol és temporada de platges per cobrar, però no per equipar. També caldria establir exactament de quina temporada de platges estem parlant.
Clar, i també dependrà de la zona, hi haurà zones que s'ompliran més i més d'altres, però per exemple és el que comentàvem, la Covid aquest any ha posat en relleu això, moltes platges doncs, que no han tingut temps de fer el concurs públic, han tingut que demanar a l'adjudicatària de l'any anterior, que potser no volien renovar el contracte, l'Ajuntament volia canviar, extendre aquest contracte. Hi ha d'altres doncs, que l'empresa estava llista però l'Ajuntament no volia. Hi ha hagut aquí un lío. I això no pot ser, perquè des del primer moment que es permetia doncs, que la gent anés a una platja, ha d'haver-hi vigilància. S'ha de mirar què passa, això ha de ser prou flexible i això és molt complex, a no ser que es manegui directament des de l'Ajuntament, on es pugui doncs, fins i tot tenir retents, un equip doncs, mòbil amb socorristes doncs, per la platja amb un 4x4, doncs, potser fins i tot 2 hores abans d'iniciar el servei habitual i que posteriorment doncs, també el puguin allargar. En situacions, per exemple, un divendres, dissabte, diumenge, doncs que és possible que hi hagi més gent. Ha d'haver-hi certa flexibilitat, tot que existeix en molts altres llocs. Això ho trobareu perfectament a nivell de seguretat, a nivell policial o a nivell d'emergències amb bombers, doncs la capacitat de manegar una mica el volum de gent que estigui treballant. Si tu vols posar a un servei de vigilància i salvament com és el de platges un horari de funcionari entre cometes, és a dir, no, fins a les 9 jo no, punt, no començo a fer res. Clar. I jo marxo a les 7 de la tarda perquè és l'hora que em toca, doncs no anem bé, ja estem, ho estem gestionant com alguna cosa que no té res a veure amb una cosa de seguretat i salvament.
Doncs aquesta és la situació que tenim, aquesta és la realitat en la qual vivim i que malauradament tinc la sensació de que som lluny d'arreglar-la, ja t'ho dic també. És a dir, no trobo que hi hagi voluntat per part de l'administració de la Generalitat, tampoc per part de l'administració central i els ajuntaments. Mira, si poden anar fotent culpes a l'altre, doncs tot això que guanyen, la majoria, no tots, però sí la majoria, no trobo que hi hagi voluntat perquè l'estiu vinent les coses siguin diferents. Tant de bo m'equivoqui,
Tant de bo
m'equivoqui, però bueno, és una percepció. Ramsès, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat a aquesta hora de la tarda i les vosaltres. Reflexions queden en l'ànim i la memòria de tots, a veure si serveixen per a algú. Que vagi molt bé.
Està molt agraït perquè compteu amb mi.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
A reveure. Per cert, torna a ploure a la costa central del país, no a tota la costa, és evident, però sí a aquestes zones on a les últimes hores han caigut alguns ruixats, novament a ploure i a precipitar. Esperem, diuen els homes del temps, l'hem escoltat al principi del programa, que no ho faran tanta insistència, per tant, esperem que no s'equivoquin. Mentretant, estàvem molt pendents de poder explicar-vos allò que està passant a Mòria, Grècia. Sabeu que aquí al programa, aquí a l'espai, aquí al Far, ens agrada tenir un ull posat allò que està passant a la Mediterrània en general, no només a la nostra costa. I en qüestió de drets humans, la Unió Europea doncs deixa molt que desitjar. Fins ara, Isabel González, què tal? Molt bona tarda novament. Com
què
estàs?
Tal?
Fins ara estàvem preocupats però tranquils perquè semblava que això de la Covid no havia tingut tanta incidència com s'esperava o com ha tingut en d'altres països en aquests camps de refugiats. Doncs bé, aquesta calma ja la podem començar a passar perquè aquí també ha arribat el Covid, no?
Doncs sí, malauradament ho hem d'explicar. Si ens centrem i ens fixem en el camp de Mòria, una darrera hora que ens informaven des d'una de les ONGs que hi treballen i amb la qual doncs, nosaltres hi anem parlant sovint, la ONG Better Days, ens informava fa una hora i escaig que hi ha ja hi ha 11 confirmats i 45 persones que ara mateix estan en quarantena. De fet, teníem pendent poder-ne parlar i poder explicar la situació que allà s'està vivint amb en Daniel Larios, però aquestes darreres hores, aquests 11 confirmats han hagut de fer doncs, que les ONGs que allà estan ajudant i cooperant s'hagin de reunir d'emergència per tal de veure com afronten la nova situació. Fins ara la informació que teníem era que s'estava treballant en els protocols a seguir, que les activitats no essencials, de fet, al Camp de Mòria ja havien estat restringides la setmana passada i que només hi tenien accés a poder-hi treballar algunes ONGs, entre elles, com dèiem, la ONG Better Days, però que ara doncs, tot ha canviat d'un moment a un altre amb aquestes 45 persones posades en quarantena i 11 confirmats de Covid-19. S'està realitzant a hores d'ara aquesta reunió d'emergència per veure com se solucionen, com s'afronta aquesta nova situació. En tot cas, doncs, nosaltres intentarem esbrinar-ne el màxim de detalls possibles i explicar-ho. La situació a hores d'ara doncs, és complicada. Si ja ho era de per si des de fa molt de temps, ara, doncs, imagina't amb aquesta nova situació d'11 confirmats amb Covid i 45 persones en quarantena.
Recordem que aquest era un camp dissenyat inicialment perquè hi visquessin 3.000 persones. Actualment hi viuen més de 20.000.
Sí.
Amb tot el que això significa, ja no només de manca d'higiene i de problemes de convivència, sinó relacionat amb la Covid, aquesta concentració humana que és exactament el contrari del que s'hauria de fer.
Exacte.
Aquesta impossibilitat de tenir espais.
Les distàncies de seguretat.
Seguirem aquest cas en la mesura que ens sigui possible. Contactarem amb Mòria i ja avanço que el dijous parlem amb Metges Sense Fronteres sobre aquesta situació, sobre aquesta qüestió, que és una de les ONGs que també està treballant sobre aquest territori. Imagina't, fuges de la mort, jugues la vida, vulneres, no? O sigui, fas burla a la mort, arribes a la costa i quan toques terra ve el Covid i t'afecta. Ha de ser brutal, això, eh?
Sí, hi ha gent que les coses no les té gens fàcil i malauradament doncs, aquests camps si veuen més situacions complexes de les que a nosaltres ens agradarien.
Doncs en farem un seguiment, com sempre hem fet des d'aquí de la FARC. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
A veure.
Avui cuinem amb...
Amb en Freddy Guirado. Hòstia, que malament estic avui. Torna-hi, sí, no? Perquè no ho farem pas bé, això. Vinga, torna-hi. És que és el primer dia, eh? Porto la L encara a l'esquena. Foli, David. Espera't.
Avui cuinem amb...
Amb en Freddy Guirado. Ara sí. Doncs avui el que fem amb en Freddy Guirado és una caldereta, eh? És una caldereta de llagosta, si no vaig errat, que és el que ens cuinarà, per tant, farem una nota.
Bona tarda. Avui us presento la caldereta de llagosta típica de les terres de les Balears, de Mallorca, bàsicament. És una sopa de peix, en aquest cas, la diferència de les altres que coneixem de més nostrades, com seria el suquet, doncs és que l'ingredient principal no és el peix, sinó que és el marisc, en aquest cas, la llagosta. Comencem. Què necessitem per fer la caldereta? Bàsicament necessitem llagosta, eh? Si no, no aniríem pas bé. Llagosta, ceba, porros, fumet, fonoll, julivert, brandi, tomàquets madurs, pebrots mallorquins, picats, sal, oli, pebre i la picada que després explicarem amb més deteniment, que segurament serà el secret del nostre plat. Primer de tot, la llagosta. Recomanació importantíssima. Llagosta mediterrània. Llagosta d'aquesta vermella. No és aconsellable fer aquest plat amb llagosta verda, després s'entendreu el perquè. una bona llagosta per dues persones, doncs una llagosta una mica més de mig quilet, eh? I si fos més, doncs més llagostes o més grosses. La llagosta la tallarem a medallons. Li partirem el cap per la meitat i la cua a medallons. No la partirem ben bé per la meitat, com seria la presentació d'una paella, per exemple, sinó que la tallarem a medallons, que és la manera tradicional de fer la caldereta. Primer de tot, sofregim aquests medallons de llagosta i els retirem. Faríem el que diríem marcar-los amb una mica d'oli i deixant en aquest oli el gust a llagosta. I afegim els caps de la llagosta juntament amb alls i la resta d'ingredients que hem parlat abans, que serien els porros, la ceba picada, fonoll, i a continuació, quan tenim això ben amorosit, hi afegirem la tomata i un raig de conyac. Reservem els caps i l'altre ho mullem amb un fumet de peix durant uns 15 minuts. Passats aquests 15 minuts, retirem del foc, ho triturem i ho tamisem amb un, per exemple, amb un colador xinès. Tenim els caps reservats i tenim el brou. Llavors, en la mateixa cassola hi tornem a posar els caps i els medallons de la llagosta i els flambegem amb una copa de brandi. A continuació hi afegim el brou que hem tingut anteriorment i ho deixem que cogui uns 15 minuts més. I llavors, 5 minuts abans de treure el foc, hi afegim la picada. La picada en aquest plat és importantíssim, perquè és el que li dona, bàsicament, quasi tot aquell gust especial que té els que ha provat caldereta de llagosta, i a més li dona la textura aquesta espessa. I per què deia que era important la llagosta? Perquè per fer aquesta picada necessitem el coral de la llagosta. Si heu partit alguna vegada una llagosta per la meitat, una llagosta d'aquí, veureu que a dintre el cap hi té com un remalló de color vermell. Doncs allò és el que incorporarem a la picada. Posarem aquest coral de llagosta i afegirem uns grans d'all, unes ametlles torrades, una mica de julivert i també un toc de brandi. Això ho amusim ben bé amb el brou que ens ha quedat d'abans que ho hem passat pel xino, ho deixem coure 5 minuts amb la picada, agafarà aquell espessor i ho tindrem a punt de servir. I ho servirem amb un plat fondo on hi haurà el brou, un parell de talls de la llagosta per cada un i unes llesques de pa fregit i amb una mica d'all i per llepar-se els dits. Bon profit.
Doncs si hagués per llepar-se els dits, si ara estava jo imaginant-m'ho i... Uf. Quina gana fa venir. Doncs ja ho sabeu, aquesta és la caldereta de llagosta que us proposem per avui.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs mira, no sé si llagostes n'han pescat gaire perquè em diuen que hi ha un mal temps de nassos a la zona de l'Empordà i per tant, poca pesca i pràcticament cap preu. Però en tot cas que ens ho expliquin des d'allà, Cristina, viatjant cap a l'Empordà, que sí?
Exacte, ens anarem concretament cap a la confraria de pescadors de Llançà per parlar amb en Jordi Folcarà, que és el patró major i que ens digui a veure si aquesta tramuntana que tenim aquí dalt, com bé deies, els hi ha afectat o no. Crec que just acaben d'arribar les barques, ho descobrim.
Han arribat ara i em sembla que poques. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, em sembla que és un eufemisme, perquè pel que ens deies, de bona no ho ha estat pas.
No, de bona no. Ara acaben d'arribar, just ara estan començant els que no han ni venut, i porten, ha sigut molt de mal temps, i porten molt, molt, molt poc peix. No se't diu?
Sí, sí, perfectament.
Val, sí, sí. Un moll, no sé tu gaire. Doncs deia això, que el que estic veient a la primera està descarregant i porta poquíssim, però pràcticament res, molt poca cosa.
Per tant, de moment no tenim sortit poques barques, Jordi? Aquest temps doncs és complicat, sí. I s'han de quedar a prop de casa. Però bé, hem tingut un agost boníssim, eh? Com ha anat aquest estiu?
Bé, ha anat prou bé. Però almenys... Nosaltres, aquest poble, ens basem pràcticament en segones residències, no hi ha hotels, i és tot pràcticament segona residència. La veritat és que diria que possiblement a l'agost ha sigut com altres agosts, però al juliol hi ha hagut un increment de gent. La veritat que ens ha anat bé, el preu ha anat bé, o el temps també, fem molt poques tramuntanes, un o dos dies com a màxim, no han sigut tramuntanes d'aquelles fortes que duraven a vegades una setmana, i la veritat és que hem treballat bé. cas de Covid per aquí i tot tranquil·let, de moment.
Ens n'alegrem, eh? Almenys que allà ens estigueu tranquils, eh? Que tenim zones que realment la situació està sent complicada. Com dèiem, avui, doncs, complicat, se'ns allargarà molt aquesta tramuntana, Jordi, o és una cosa passatgera?
No, bueno, demà encara en farà no tanta i a partir de migdia comença a mainar una miqueta i donen també els següents dies una mica, però no gaire, perquè podrem sortir. Demà sí que encara serà una mica complicat, a primera hora. Però vaja, de moment, si és només això un parell de dies, doncs ja aguantem, vaja.
Escolta'm, en circumstàncies normals, que hauríeu de pescar ara?
Com? És que no sento gaire bé, no hi ha gaire cobertura aquí.
No pateixis, què hauríeu de pescar ara, en circumstàncies normals?
No sé, més peix. És que avui també han hagut d'anar a la zona d'aquí davant de casa,
sí?
O aquí just al costat de França, i anar per peix, i no hi havia res. Només us diré que la primera barca que veig que passa porta caixes només de lluç, dues de roguer, i quatre caixes de pops, i cinc o sis de cananes, i no porta res. I un parell de caixes de raps, i no... cosa. No sé si són les corrents, o què ha passat, potser amb les tempestes aquest cap de setmana, però la qüestió és que no porta res. Si haguéssim pogut anar a Montes, ja haguéssim pogut anar a l'Escamarlà, però tant lluny no poden anar amb aquest temporal.
No, ja el sentim a través del teu telèfon. Jordi, et deixo seguir fent feina, que vagi molt bé.
Molt bé, a la propera ens veiem. Vinga. Esperem que ja vagi tot més bé.
Vinga, fins després, a reveure, a reveure. Adéu. Hosti, trucar aquesta gent de l'Empordà és que t'entri pel telèfon tota la tramuntana, eh? Cristina, esteu
sí,
tan entramuntanats que està per telèfon.
Aquí te tanques a dintre o tens un problema, eh? Quan has de trucar amb vent, la veritat és que no se'ns surt gaire bé, això.
Te tanques, m'agrada molt aquest terme.
Jo era d'Osona i parlava bé, Cano, i me n'he anat cap aquí i ara giro pronoms i faig coses estranyes.
No, si és que... Jo era de Barcelona... Jo era de Barcelona i parlava bé, també. I mira, he vingut aquí...
I ara parles millor.
Dir... Home, no, parlo pitjor. Home, aquí diuen vorera i en comptes de cera i coses d'aquestes. Saps? O Cruïlla en comptes de cruce, que és
ai, en Pompeu Fabra, si aixequés el cap.
Sí. Bueno, amb el teu comentari estem rebent trucades de l'Empordà de gent que està encantada amb el teu comentari sobre el seu català. Bueno, et deixo anar-ho reflexionant al llarg de la propera nit.
Fins demà.
Que vagi bé, Cristina. A reveure. Demà tornem a les 4 en punt de la tarda. Gràcies. Fins després.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Enamorada de tu, embadalida per tu, dins la barraca a casa, ensopit sense tu, atuït a disgust, dins la barraca a casa. Ous nials de nous pensides, a mig fer verius bessons. Sisos mal comptats, no per sis igual bufa el gargal. Una altra nit en blanc. suïcides, a mig fer varius bessons. Sisos mal comptats, un precís igual bufa el gargal. Enamorada de tu, embadalida per tu, dins la barraca a casa, ensopit sense tu, a tu i te disgust. Dins la barraca a casa, somrius a la diada, tot pujant a la teulada, una altra nit en blanc. Circ de barriada, cremes un bon tro.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.